talent s'acostuma a saltar una generació, però en el cas dels Massip ha estat una excepció, això sí, en camps molt diferents, perquè després de brillar, ara parlàvem, hòstia, fot 25 anys en la primera línia de l'handbol, l'exjugador del Barça, Enric Massip, està veient com el seu fill gran, l'Eric, s'ha convertit en un dels actors revelació de l'any gràcies a una sèrie que es diu Veneno. I el món a RAC1 han volgut aquest matí ajuntar-los. Hola, Enric, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Hola, Eric, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, el pare i el fill. Què heu parlat abans de començar o no?
Ens hem escrit,
una mica.
Està ahir junts, ahir va marxar cap a Madrid, i res, m'ha escrit una mica perquè està en una sessió de fotos, o no sé què està. Està fent alguna cosa, bueno, està fent feina.
Fotos. Sí. Va. Estem fent fotos promocionals per la següent sèrie a la que estic ara.
Ara en parlarem. Hosti, t'he de dir que jo, clar, jo l'Eric el recordo de molt petit, corrent pel Palau.
Sí. Era, bueno, l'únic que aconseguia és que corrés, perquè darrere les pilotes no hi havia manera que les xutés ni les tirés. Era el que el meu somni era aquell.
Sí, però clar, el teu somni era que ton fill es dediqués a això?
Sí, la veritat és que com jo amb el meu pare jo tenia devoció per l'esport i pensava, ostres, que faci el que vulgui, no? Però que faci esport, que sigui esportista, pels valors de l'esport també, no només perquè faci el que jo he fet. Però no hi havia manera, la veritat és que li posava una pilota i t'agafava i es posava un drap al cap, agafava un micro i deia que era la Mari Pau Huguet. I imitava la Mari Pau
Huguet. Ja, i, clar, i tu això de l'handbol, tu ho veies i deies, bueno, això és clar, és que clar, si
tot... No.
Digues, Eric, digues.
No, jo és que realment era això, que ell sempre em tirava pilotes, em jugava, feia jugar i tal i qual, i a mi, hòstia, a mi m'agradava veure les pel·lícules, m'agradava disfressar-me, m'agradava anar tirant més cap a l'artista, diguem-ne. Llavors, clar, ell sempre em donava una pilota, jo rebutjava i m'anava cap a l'altre cantó.
Bueno, tu has vist els capítols, Enric, de Veneno, no?
No. De fet, em va dir, però no sé si ho hauries de veure... I jo li vaig dir, home, Eric, et veig a casa, quan estem a casa, normalment en confiança, bueno, ens veiem tal com ens han portat al món, vull dir, no crec...
Perquè surt despullat,
sí,
suposo.
Sí, aquesta ha sigut la controvèrsia important, que, bueno, que jo ho explicaré a ell què ha suposat això, però em va dir, no cal que la vegis. La veritat és que no ha sigut fàcil perquè no és tan obert com per poder-ho veure.
Correcte. Que ara li preguntava, hola Alejandra, hola Pere, què tal?
Hola. Bon dia.
Ara li preguntava si aquesta sèrie, li pregunto a l'Eric per si ho sap, és evident, i ara amb l'Enric, que som d'una generació anterior a la vostra, sí que veiem una cosa, que és que tu dius, plataformes, tu dius, hosti, Netflix, HBO, Disney Plus, Movistar, Amazon, tot això, però clar, Antena 3 Premium, es diu?
A3 Player Premium.
A3 Player.
Ja, la pregunta és, Eric, tu tens idea de si aquesta sèrie de la qual la crítica en parla molt bé, molt bé, una altra vegada parla molt bé d'una sèrie dels Javis, com Paquita Salas, si es podrà veure en una plataforma, diguem-ho, més convencional, o si fins i tot pot donar el salt a ser una emissió en obert a Antena 3 algun dia?
No ho sé, perquè sí que el primer capítol es va treure en obert i després a Estats Units i a Latinoamèrica es traurà amb HBO Max, però a Espanya no sé si ho mantindran amb A3 Player, perquè realment és un al·licient molt bo que té A3 Player, que és Veneno, que molta gent se l'ha fet només per veure Veneno.
Sí.
Llavors hi ha altres moltes sèries que sí que es van donant en obert, repeticions de Quino y Quien Viva, tens La Casa de Papel les dues primeres temporades, que també al final és d'A3 Player i d'Antena 3, sí. Però sí que és veritat que, ostres, a una altra plataforma que no sigui HBO i tampoc hi ha res assegurat, crec que no.
Val. Tu fa uns dies, Enric, deies que estaves molt orgullós al Twitter, em sembla que ho deies, que molt, molt orgullós per veure com l'Eric, de manera molt pacient, s'està començant a fer un nom. Tu t'ho imaginaves, això, que li pogués passar a ton fill?
La veritat és que no. Sempre és veritat que ha tingut com algo especial, ha tingut una sensibilitat especial amb el tema de la interpretació. Sortien de veure una pel·lícula ja de petitó i et deia el diàleg que acabàvem de veure, però de dalt a baix. I això, bueno, em deia, ostres, a mi m'agrada molt, jo sóc molt cinèfil i molt de teatre, i no em vés pensant mai que hagués arribat això, però realment era la seva il·lusió. I la gent no sap que durant 4 o 5 anys va estar jugant amb vol, perquè als 11 anys li va canviar una mica de... Papa, vull jugar amb vol, el vaig apuntar a la Salle, Bona Nova, va anar creixent, el van cridar els infantils del Barça, perquè era, sobretot era molt alt, no tenia molta qualitat, la veritat era aquesta, però era molt alt, i va anar pujant fins que una lesió el va apartar de l'embol, que es va trencar el labrum, que és un muscle que hi ha aquí, bueno, aquí a la cadera, i em va dir, vull dedicar-me a allò, i vaig dir, escolta, pues endavant, no? I bueno, va començar a Eòlia, bueno, i va començar...
Eòlia?
Bueno, l'Eric ho explicarà millor. Eòlia és l'Acadèmia Eric.
Sí, és una escola de teatre que hi ha a Barcelona i vaig estar allà un anyet.
Al tricicle, no?
Justament vaig estar, després de l'embol amb lo de la cadera, que al final, clar, va ser un fet determinant, vaig estar 2 anys lesionat, tenia 16 anys i ja em van operar, i va ser tot una mica moguda, va canviar molt el xip. Llavors vaig decidir fer lo de ser actor, que al final era una cosa que no sabia ben bé. I vaig fer una primera pel·lícula que crec, Jordi, que tu vas fer un cameo en aquesta pel·lícula, que es diu Dos a la carta.
Ah, sí! Hosti, sí,
és el seu primer paper.
Set anys, va ser el meu primer paper. Llavors, clar, vaig estar allà i allà va ser on vaig decidir realment, finalment, que volia ser actor. Perquè, clar, al final és una cosa que dius... És algo que tu has volgut sempre, però mai no hi ha ningú a la família, no hi ha ningú al·licient que et digui, ostres, dedica-t'hi. Llavors, clar, vaig entrar allà, hi havia actors meravellosos, hi havia, estava l'Adrià Collado, que és un actor català i que treballa per tot arreu, i que va ser un apoio màxim, perquè jo no tenia ni idea.
Hi havia el Sergi López, la Melanie Olivares, sí, hi havia en aquesta pel·lícula, que és una pel·lícula que va dirigir en Vallsolà.
Sí, i ens va venir de retruc, perquè estàvem en una presentació en un hotel, no, el meu fill vol ser actuar, doncs n'hi ha un que està buscant, i va ser així.
I de què feies la pel·lícula, Eric?
Feia de broker, al principi. Feia d'un broker que és un ninotarro, que és un cregut que al final el despatxen ràpid.
Va, quants anys tenies?
Com un becari,
17,
no?
17, tenia 17, 15. Tenia 17, 17, justament. Vaig acabar aquell estiu, vaig deixar el Humble i vaig dir, hòstia, cap a dins.
Val. I d'allà?
D'allà va ser. I d'allà, clar, d'allà va ser en plan... vale, ha sigut una bona experiència, realment me n'he adonat que això és el que vull fer, finalment ho he pogut confirmar, però sí que, clar, no em veia amb les eines preparat per fer la feina, perquè al final em vaig trobar ja molt perdut i vaig dir, hòstia, m'he de fotre en una escola d'interpretació. Llavors vaig anar a Barcelona i vaig fer un any allà. I al acabar l'any també vaig notar que em faltava alguna cosa i és quan vaig decidir marxar a Madrid, que ja havia estat els 4 anys a l'escola al final que m'ha format més com a actor, que és a Coraza, que és, a part de que és una escola també molt xula, prepara papers amb altres actors així més coneguts, com el Bardem i altres actors que es van preparant allà. Llavors ha sigut una molt bona cosa perquè realment hi ha una sensibilitat cap a l'actuació que és molt especial, que no he trobat enlloc.
Sí. Tu ja dius, Enric, que quan veies d'un fill ja vas veure que va anar a la salla, volia jugar, perfecte, molt bé, però tu ja veies que aquest nano anava per una altra cosa que diferent a teu. Això d'algun moment et va preocupar de dir, hosti, tenint en compte com és un pare, d'arribar on ha arribat son pare, clar, tenir un fill que és fill de qui és fill, sí, és un problema, també.
I dedicar-te al mateix, o sigui...
Correcte. Amb un èxit com el que ha tingut...
Clar, jo li veia que li faltava una cosa, que era passió. O sigui, ell ho feia per contentar-me a mi, però li faltava passió. Ell, per exemple, la interpretació té passió. O sigui, jo, per exemple, quan era petit, el meu pare feia esport de tot, jugar a futbol, jugar a tennis, amb vol, feia de tot, i a les meves hores extres jugava a esport i feia de tot. Clar, ell fa el mateix amb això. O sigui, amb aquest, un dels papers, que no ho dirà ell, però un dels papers que està preparant aquesta sèrie, Alba, que és la d'allò, ell s'ha format i fora de lo que li toca. O sigui, amb ell l'han escollit, té un paper, i ha fet el que jo feia amb l'esport, que era fora d'hores, jo anava a entrenar, feia flexions, feia abdominals, feia... O sigui, volia estar el més fort possible per ser el millor. Mm. Doncs ell amb això, doncs, bueno, doncs, la passió la sent amb la interpretació i és capaç doncs, d'agafar, de manera extra, que no ho sap ningú, doncs, agafar Coraza, que ell ha acabat els 4 anys d'art dramàtic, i formar-se amb aquesta persona i treballar segons quines coses. Això, quan m'ho explica... veig el que jo em reflectia quan jo era esportista, no? Que deia tinc que fer alguna cosa més que els altres, si treno el mateix que els altres, pues, tenir més qualitat, no? Si treballo encara més, vull dir, imparable, no? Amb això l'admiro i sé que és passió el que sent per això.
Demana consells?
Demana consells, mira, té molts valors de l'esport, si una de les coses que Coraza, que és una persona que quan jo el anava a veure a Madrid, que a final d'any feien sempre una obra de teatre, amb obert, feien una obra de teatre i ell els corregia en viu, en directe, em va dir, tiene algo, este chaval tiene algo especial y se nota que se ha formado con el deporte. Es ayuda a los compañeros, es... Normalmente el mundo es muy endogámico, el actor va muy a la suya, porque al final es él solo, diu. Se nota que ha vivido los valores del deporte, con lo cual le va a ayudar muchísimo a la hora de trabajar y de ayudar a los compañeros y de después de tener un mal día levantarse. Vull dir, això de l'esport ho té molt bo. Jo crec que el pot haver ajudat molt a això, però no demana molt consell perquè és molt independent.
Joselito, espera, voy a fumar un rato, ¿te vienes?
Vaya coche de chulazo que te has traído, ¿no?
Que recordo sí, mira. Quan vam parlar amb els Javis, que passarà aviat tornant a estar aquí al món a RAC1, quan vam parlar amb els Javis de l'èxit de Paquita Salas, van començar a parlar de Veneno. Jo pensava, hosti, una sèrie sobre la Veneno? Ai, què sortirà d'aquí? Quina història petarda pot sortir d'aquí? I tothom que l'està veient, perquè no s'ha acabat d'emetre encara, tothom que l'està veient, la crítica, parla meravella. Espera, t'agrada?
Em sembla del millor que s'està fent aquest 2020, de llarg. O sigui, a més, amb diferència de les, de, les del Pelotón, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, és una sèrie que està molt bé. Trobo que és una sèrie on els Javis dirigeixen els actors d'una manera... Bueno, com fan sempre, que treuen el millor de tota la gent que participa en la sèrie. I l'Eric, a mi em va sobtar perquè vaig buscar qui era aquest noi, perquè surt en un episodi, però se'l tracta amb molt d'afecte i ell té molt... Semblaré que sóc un pilota, però ja ho havia dit a Twitter abans de saber que apareixeria en el programa, i és que té molt de carisma amb la mirada, la manera de seduir no només a la Veneno, sinó també als espectadors.
Només surts un capítol?
Bueno, tinc una petita aparició en algun mes.
Perfecte, perfecte. Alejandra.
A mi m'està agradant moltíssim, i sobre el que comentaves de que fos una història petarda, jo crec que justament els Javis el que volen és no fer això. Els Javis els que volen és reivindicar la figura de la Veneno més enllà d'aquest petardeo que la va envoltar, no? Vull dir, és una persona que va ser molt important per a un col·lectiu i que nosaltres la vam reduir a una caricatura. I justament...
Una caricatura televisiva.
Una caricatura televisiva, però justament és el que t'explica la sèrie. O sigui, aquesta persona se la va explotar amb uns fins televisius, ella també va viure d'això, i cap a on la va portar aquest camí, el fet d'això, d'estar a expenses del que la gent volia d'ella. Sí. I justament els Javis el que volen és reivindicar aquesta figura. És, escolteu, aquesta dona anava molt més enllà del que vosaltres us pensàveu que era. Va ser una pionera, sí. Va ser algú que va marcar un camí per molta gent que durant molt de temps va estar vivint als marges. I que encara avui dia viuen els marges. Aquesta,
per qui no ho sàpiga, generació segurament de l'Eric, que no la va... Ara ja sap qui és ell, evidentment, però hi ha molta gent que no sap qui era la Veneno. La Veneno, primer de tot, va ser un fenomen televisiu, bàsicament iniciat a través d'aquell programa que va aixecar tanta polseguera, tantes crítiques, tan merder, però que molta gent veia que era Esta noche cruzamos el Mississippi, que presentava i dirigia el Pepe Navarro... I ell, el paper de l'Eric, és el del Tomàs. Qui és el Tomàs?
Uh-huh. El Tomàs és el seu, com el seu primer amor. La primera persona que li desperta la passió, diguem-ne, dins. Ja des de ben petit hi ha una història a través dels anys, de quan és més petit, ell, abans de fer el canvi i tot això. Llavors ja hi ha una petita tensió, diguem-ne, però no és realitzada, perquè el nano és més jove, diguem-ne, té com 15-16 anys, però ja hi ha un algo. Ell és un home que té nòvia, que té una vida molt, molt formada, amb feina i tot això, però sí que li desperta això a dins. Llavors, al cap dels anys, quan el Joselito, que és la Veneno, abans de fer el canvi, el veu més crescut i tot això, i clar, hi ha un algo que socialment ell no s'acaba d'acceptar o no acaba de veure, perquè no ho veu al cap, però li agrada aquest nano. Llavors es crea com aquesta història de, com d'amor, però de desamor a la vegada, de que no poden acabar d'estar junts perquè socialment el meu personatge no ho veu, no ho accepta. Tampoc jo crec que ni s'ho posa davant, perquè no ho veu. Ell té una nòvia, té la vida, i això és el que s'ha de fer, no? Però sí que té aquesta història que al final acaba consumant-se d'una manera molt interessant.
¿Y entonces acabo con Tomás?
¿Qué va? Pues no hay ahí más película para contar, hija mía.
¿Pero no se casó con Maribel?
Sí, se casó con esa tal Maribel. Però en realitat...
La Veneno es va convertir en una estrella a la televisió l'any... Clar, quants anys tens, Eric?
Jo tinc 24.
24, doncs tira 24 anys enrere. Pues mira si fa o no fa, quan la Veneno es va convertir en un personatge estrambòtic i televisiu. Per tant, segur que no té cap record. I per tant, la pregunta és, l'Enric segur que té un record d'aquella època, perquè... Hòstia, molta gent mirava el Mississippi, molta en aquella època.
A la nit me'n recordo que hi havia imitacions en jugadors de l'equip que feien imitacions, el Hunter, Klander, tot això era aquella època. Hòstia, l'Atre, sí. Quan començava, hi havia un munt de gent que sortia allà, i la Veneno va ser un... Bueno, ara que la gent se n'enreia, bueno, no era habitual.
I tant, era un pallasso. Van convertir en una mena de pallasso.
Sí, sí.
Tu com vas treballar el personatge de la Veneno, Eric?
Jo, clar, la cosa és que hi ha un llibre que la Veneno va escriure el 2008-2009 on explicava una mica les seves memòries i tot això. Llavors hi havia la menció del meu personatge, però realment no se'n deia massa. Llavors, clar, va ser tot una mica entre el que em deien els directors, que justament no em van dirigir, els Javis, va ser el Miquel Rueda, que és un director també molt sensible i del mateix caire. Llavors vam agafar junts i es volia fer sobretot... es va sacrificar la història tirant més cap a el que es volia explicar, diguem-ne. Sí que va haver una història d'amor, però realment no se'n sap massa. Ella el menciona, sí que diu això, de que es va enamorar i tal i qual, però realment s'ha fet més a nivell dramàtic de lo que interessa explicar i interessa que es vegi, que realment és això, que al final aquest amor prohibit, diguem-ne. Uh-huh. Llavors ho vam treballar tot des d'aquí, com aquesta cosa de la sensualitat, com de buscar una cosa que es trobessin els dos en el mateix punt. Però tot des d'una cosa de lo que estava al guió i de lo que em proposaven ells i de lo que jo anava proposant. Realment no hi ha això d'ostres, un personatge que realment va existir, l'home deu estar viu a algun lloc, però no hi ha res d'ell. Llavors ho vam agafar tot des del drama, diguem-ne.
La sèrie té una clara vocació, pel que em diuen, de visibilitzar la comunitat trans, i de fet tots els papers de la sèrie les interpreten dones, el que fa referència a aquest col·lectiu. I de la sèrie crida molt l'atenció, ara que parlava al començament el teu pare, de la manera desencomplexada del sexe, de viure la sexualitat, i també el mostra càmera, no? I en algun moment, en el teu cas, en sortir despullat. Això et va significar algun tipus de problema que el teu pare, que et veu habitualment despullat, hagi de girar la cara per vergonya o no?
No, jo li vaig dir, sobretot, a mi realment vergonya, el que és vergonya no em fa, perquè sí que al principi, clar, és una cosa que jo no havia fet mai, llavors, ostres, jo anava com, no preocupat, però com digues, veiem com serà això, perquè també no és el mateix un plano fet de manera elegant i xula, que a vegades un plano més explícit de gratuïtament, i realment ho van jugar d'una manera molt, molt xula, perquè realment és el que volen fer, ensenyar, fer sentir al públic com tu et sentiries si estiguessis allà, i al final hi ha algú de l'explicitat d'això que ajuda a ficar-se en aquesta manera, perquè realment la vida de la Veneno i el que s'està explicant era algo molt, molt sexual i molt explícit.
No vas dubtar mai, Eric?
Sí que vaig dubtar, sí. Sí que vaig dubtar.
Perquè hi havia
un moment que deia, hòstia... Li vaig preguntar. A ell no li feia molta gràcia.
Ja,
deia,
normal.
Despullar. Perquè era això que dius tal. Però clar, jo realment, com ho vaig explicar a part de cara també, jo també li consultava, però també era una mica com per convèncer-me a mi mateix, perquè deia, ostres, realment ara hi ha molts actors, hi ha una cosa més tirant cap a l'art, diguem-ne, que no s'està com... s'està despudoritzant, diguem-ne. Hi ha molts actors que ho han fet, el Michael Fassbender ho va fer a Shame, i llavors hi ha coses que jo anava dient, ostres, si realment és un plano xulo, serveix a l'art, jo no ho faig pel plano, ho faig per la història, i si això és una cosa que he de fer perquè s'expliqui millor la història, doncs endavant. I això és el que al final vaig acabar pensant. Però en un principi, hòstia, em feia cosa. Jo, quan vaig arribar al dia de rodatge...
Sí, no. Jo me'n recordo el dia que em va dir, bueno, m'han proposat un paper, hauré de sortir despullat. I vaig dir, ostres, amb un capítol? I diu, sí. Dic, una estona només, sí. Home, jo vaig dir, un raonament potser molt tonto, però vaig dir, home, a mi si em paguen una pasta i em fan sortir despullat...
Doncs, escolta, per 40
endavant,
capítols.
Clar, endavant, dic, però si et fan sortir un capítol, surts poquet, i a més, et fan sortir despullat, dic, home, això deu valdre molts calés. No, bueno, paguen el que paguen, que és el d'aquell capítol. Doncs això em va semblar una mica que és veritat que no hi ha aquell tabú de dir, no, que no et vegin despullat, perquè al final avui en dia tot està molt obert, però vaig pensar que... tenia un valor una mica més alt del que li va donar, però després és cert que ha tingut una certa repercussió que no ha anat malament, perquè al final, bueno, doncs mira, si un nano pot ensenyar el cos que té i el té ben treballat i això, doncs escolta, endavant i que disfrutin, no?
Eric, defensa.
No, aviam, jo realment, primer que ho van... Bueno, aviam, que veiem com ho explico. Ho van... Al final, això, al final, el despullat es puja a la tarifa, diguem-ne, i això no va anar gens malament en aquest sentit, però sí que hi ha un algo que dic, realment, el que jo parlava amb la gent que m'aconsella i tot això, era, si volen, si l'únic que has de fer en aquell capítol és aparèixer despullat, doncs que es busquen un model, diguem-ne. Uh-huh. Si tu el que has de fer en aquest capítol és aportar el teu art i la teva actuació i la teva sensibilitat, no només això, sinó la teva... Tu el que has d'estar fent en aquest capítol i a sobre, a més, compta això com una cosa extra, un plus al personatge, doncs ahí. I això és el que vaig fer al final, diguem-ne.
Val.
Perquè escolta, realment el personatge a mi em va motivar moltíssim. Sí. Tenia una algo d'una sensibilitat i una cosa que em va encantar.
Mira, ara en diu la Montse.
Ja va ser una meravella.
Ara en deixa, mira, d'avui en 8, avui... No, avui és dimarts. No, que és la idea aquesta que avui és dilluns. Dimarts. El dilluns que ve a les 11 tenim els Javis. Ara m'ho han dit. Els dilluns que ve a les 11 tenim els Javis per parlar amb ells, que són gent encantadora. Què tal? Com va ser dirigit per ells, Eric?
Jo vaig ser dirigit per ells un dia. Mm-hmm. I realment són meravellosos. Són molt, tenen una sensibilitat molt gran. Realment és de lo poc que he conegut, bueno, a part d'aquesta sèrie a la que estic ara, que realment hi ha un apropament i una cosa al detall milimètric de lo que s'està explicant, no només a nivell actor, sinó també amb la càmera, els planos, tot va en consonància a fer moure lo que han de fer moure l'espectador. Sí. Realment és una gozada, perquè hi ha molt poca atenció normalment en aquestes coses, ja tot és a corre cuita, hòstia, venga, tenim poc temps, tal i qual, ells es prenen el temps, ells fan, i hòstia, realment es nota el resultat.
Va ser Veneno, és el primer gran paper important que tens en una sèrie, evidentment, de ser ressò. T'està obrint portes, això, ja, Eric, o no?
Això ja m'ha obert portes, però inclús sense haver sortit la sèrie. Va ser arrel del càsting de Veneno, on va sortir un altre càsting per una sèrie, que finalment estic ara, que és la meva primera sèrie de protagonista.
Qui salva,
llavors,
eh?
Realment, hòstia, és Alba.
Qui salva, que la setmana passada l'Alejandra i el Pere estaven parlant, que era el tema de la... El tema de la, bueno, és que la setmana passada vam parlar del boom de les sèries turques. Mm-hmm. Clar, i aquesta... Alba, em vas parlar d'una adaptació, no?
Sí, és l'adaptació de Fatmagul, aquesta sèrie tan complicada que va sobre una noia que pateix una violació múltiple. I l'Eric és un dels personatges principals. Jo crec que, de fet, ets el principal, no?
Sí, amb ella, amb l'Alba, que és la Fatma, diguem-ne, és la traducció exacta, ella és l'Alba, la meva parella, i jo sóc el seu company, anem els dos dels principals.
I quants capítols?
Llavors, clar, això són 13, i això també és per Antena 3, això sí que és en prime time, en principi, bueno, sempre fan això a vegades, estrenar-ho abans a 3Player i sí, tal i qual, però en principi això va obert, però clar, és una sèrie que està més inspirada en aquesta sèrie Fatmagul, que va ser una sèrie que va tenir un èxit brutal, la van ficar, la van comprar d'Antena 3 i la van ficar a Nova, i ostres, ho va petar moltíssim, la gent estava boja amb això, aquí, a Itàlia i a molts altres països. Llavors es va decidir fer aquesta... És més una inspiració que una adaptació, la base és la mateixa partida, però va tot sobre una violació, que al final és això que trenca aquesta dinàmica de la parella, i són els millors amics del meu personatge. Sí. Això no és spoiler, perquè crec que està a la sinopsis.
Ja. I llavors, tens alguna cosa més prevista quan acabis de rodar aquesta sèrie o no?
De moment m'agradaria, però no.
Val,
és a dir, tot el que vingui serà benvingut.
Val, perfecte. Estàs orgullós o què, Enric?
Molt. La veritat és que sí, que sobretot veient-lo, no? Perquè els primers anys van ser molt durs. Quan va marxar a Madrid, una idea era que anés als Estats Units, i hi havia gent que ens deia, ell té un anglès perfecte, l'Eric des de petitó va anar al col·legi d'anglès, va anar a Sant Peters, i perfecte, i vaig dir, vés als Estats Units perquè aquí el tema està molt mort, no? Era una mica també, abans de que fes aquesta explosió una mica a les sèries, des de fa aquests 4 o 5 anys. I va marxar a Madrid en 17-18 anys, ostres, jo patint una mica, perquè al final Madrid és una ciutat que pot ser perillosa i sobretot és un món doncs complicat. Per una altra banda, ell és un noi molt centrat, super sa, i això em donava tranquil·litat, però vaig dir, ostres, aviam com va. I jo cada 2x3 anava a Madrid, anava molt a veure'l, i perquè sentís doncs aquesta cosa que no té, que era la família, sempre ha estat molt proper a la família. I la veritat és que amb el temps doncs he anat veient que cada vegada em anava trucant menys, que això era una bona senyal, perquè al principi... No, hem de parlar cada dia, em deia, quan va marxar allà, ja, no? Ja, ja, i que parlàvem cada dia. Sí, i després sí. Ja era, no, ostres, papa, no, truco demà. Ja, i aquest, ja. Això, jo crec que és una mica s'ha fet madur, disfruta amb la feina, té molt bons amics, a Madrid ha quallat molt la seva vida allà, malauradament, perquè Catalunya està molt més complicat, el món de la cultura sobretot, no? Si no tens papers, doncs no tens obres de teatre, no tens una sèrie que enganxis, doncs aquí no fas res. I la idea, jo crec que el dia de demà, és que, bueno, que tot aquest currículum pugui marxar als Estats Units i pugui fer carrera allà. Però super orgullós d'haver fet el que li ha agradat, d'haver col·laborat, perquè he intentat fer el màxim de recolzament, tot i no ser el meu món, i en alguns casos doncs sentir-me una mica coix a l'hora de donar-li consells, però la veritat és que s'ho ha fet tot ell sol.
Acabo, Eric, una cosa. Sí. Amb el pas dels anys, després d'aquella lesió que et fa deixar l'esport i que et dediques al món de la interpretació, ara, quan saps parlar d'esport, el més rodó que he vist és un meló o no?
Hòstia, jo soc... És a dir, em costa molt, veure esport, i jo no segueixo gens. M'agrada molt, a vegades, a nivell social, però, hòstia, jo no soc gens furafú.
No, no.
Gens. L'altre dia...
Jugant al Barça, res. No, increïble.
No.
Mira, que soci no, des d'abans no de néixer. La senyora Núñez el va fer soci quan va ser una cesària, sí. Dies abans ja era soci, abans de néixer, del Barça. Sí,
una cesària. Sí, una cesària. Sí, una cesària. Ja li direm. Li direm una cesària. Escolta'm, no, Enric, t'he de preguntar per una cosa, perquè l'Enric Massip sempre m'ha sorprès molt que tenia una relació meravellosa amb la família Núñez. Però meravellosa amb el president.
Sí,
I sempre has parlat molt bé d'ell. Molt, sí. Sempre. Mai has tingut una mala paraula pel Núñez.
Sí, és veritat.
I, no, ho dic perquè sembla com si era una persona que estigui a favor del Núñez ha d'estar a favor d'aquesta junta directiva, i una persona que està en contra d'aquesta junta directiva ha d'estar en contra també del Núñez. I tu, clarament, l'altre dia vam veure una foto a Instagram de l'Enric on el veiem firmar a favor de la moció de censura, on deies pel bé del Barça i pel futur del club. I ara t'ho pregunto, és a dir, en aquest... Si això passa per moció de censura, estan passant coses molt estranyes darrerament en aquest club. Com veus el futur del club en aquests moments, Enric?
El veig delicat perquè, bueno, hem arribat a un punt on hi ha hagut, segur que durant tota la nostra història, aquest més de 120 anys d'història, hi ha hagut moments esportius, socials, econòmics, de tota mena. Hem viscut franquisme, hem viscut de tot. Bueno, jo no tant, perquè no tinc tants anys. Però el que és cert és que hem arribat a un punt on bueno, que avui ens hem acostumat a que cada dia en passa una de més grossa i com el dia següent hi ha una altra notícia, això queda en l'oblit, no? Llavors, jo crec que s'hauria de ser pues, una miqueta... La gent hauria de ser més sentimental i pensar pel bé del club i no pels interessos propis, i quan passa el que està passant, doncs, home, la gent hauria de fer un pas al costat i dir, mira, no en sé més, o el que sigui. Però, clar, això no succeeix. I passa com amb la política. I passa que pots mentir, no passa absolutament res. I que cada dia la fas més grossa i, escolta, tu, i aquí, qui dia passa, no? Em fa molta tristor veure com algú es pot carregar, doncs, bueno, doncs en els últims 20 anys o 25 anys, la història del Barça n'és una, i els últims anys, malauradament, els últims 10 anys, això ha anat a menys, i ens han carregat tot aquest prestigi, tot aquest equip, tota aquesta generació, tot això està, malauradament, molt malament. Però és veritat el que deies, gran admiració i estima pel president Núñez i la seva senyora, perquè a més jo era capità de l'handbol i negociava les primes amb ella, en el viatge d'avió me la posava al costat, Maria Lluïsa, avui hem de fer també això per si guanyem el títol, vinga, Pepe, hem de fer això, hem de fer això. Hi havia una relació molt més humana, no? I en els últims anys això sembla més una empresa, però més una empresa mal portada. I el Barça mai ha sigut una empresa. El Barça és un sentiment, s'ha de portar amb el cor, s'ha de portar amb moltes coses que han desaparegut del mapa blaugrana.
Eric, almenys no et fotis del Madrid, o sigui, almenys això.
No. Una abraçada molt imparcial.
Una abraçada molt forta, Eric, i molts èxits.
Una abraçada.
Gràcies, que vagi bé.
Una abraçada, gràcies.
Que vagi bé.